enllà d'això, l'1 d'octubre és un acte polític, claríssimament, i ha aconseguit el que en part volia, que era posar aquest tema a l'agenda internacional, posar aquest tema com un problema polític. El que és veritat que no es va aconseguir és resoldre de manera definitiva. No, això és cert.
Xavi, Domènec.
Sí, molt ràpidament, una pregunta menor i una potser més d'injúndia, no?, que diuen en castellà. Aquí hi ha hagut una espècie com de creuament de posicions on, en el qual certs moments van ser claus, és a dir, el president Puigdemont en aquells moments no estava, entenc jo, per fer la declaració unilateral d'independència, ni estava per convocar les eleccions, per controlar en aquell botó, el botó electoral, controlar el discurs i controlar el relat posterior a l'octubre, i en aquest cas els dirigents d'Esquerra Republicana estaven directament per la posició contrària. Clar, això ha virat de forma espectacular en els últims anys. Jo una pregunta menor. Jo crec que vostè estava d'acord en aquell moment que era millor convocar eleccions des de la Generalitat que no pas que te les convoquessin des del govern de l'Estat. I l'altra, la pregunta major, i acabo. L'octubre, efectivament, és un èxit, és un exercici de sobirania, etcètera, etcètera, ja s'ha dit tot això manta vegades, però l'estratègia global, o pensar que la unilateralitat és l'estratègia que portarà finalment a la consumació de la República Catalana després de l'experiència d'octubre, novembre, desembre, etc, etc, vostè la seguiria mantenint? És a dir, en un estat que no està en fallida o fora d'un context d'una insurrecció, diguem, ja directament de confrontació directa, és possible l'estratègia unilateral?
L'estratègia unilateral no deixa de ser una opció que tu tens i l'has de poder utilitzar si tens la capacitat de controlar totes les conseqüències d'aquests fets, no? I és aquí on fa falta estratègia, fa falta acumulació de forces i cal saber avaluar molt bé i llegir la realitat. Per tant, la unilateralitat, que tanta gent la critica, forma part de la història de la humanitat i forma part, diguéssim, d'una de les opcions. No diré jo que sigui ni la millor ni la pitjor. És una opció que es té per transformar la realitat quan davant tens persones, institucions o sistemes que no es volen reformar, que és normalment el que passa. Per tant, la unilateralitat jo crec que continua sent una opció. Una altra cosa és en quin moment, en quines circumstàncies s'ha d'aplicar la unilateralitat i si avui estem en condicions per garantir l'èxit. Jo el que mantinc és la unilateralitat, si està pensada i plantejada després d'un gran esforç de trobar solucions per resoldre el conflicte i es pot plantejar amb possibilitats reals d'èxit, mai tenen la certesa, és una opció que jo crec que és democràticament legítima i possible. I unilateralitat, òbviament, que ningú vulgui confondre ni amb violència ni amb res de tot això. Són decisions que prens, i jo crec que era el gran esforç que es va fer a la tardor del 2017.
Francesc Marc Álvaro?
Sí. Dues molt ràpid. Primera, hi ha un mandat de l'1 d'octubre? Pregunto. I la segona, vas escriure un article a l'Ara, que jo crec que va ser molt important, on vas dir una cosa que jo crec que era òbvia, però que molta gent semblava que no sabia, que és que sobretot el que es va fer també inclòs l'1 d'octubre era intentar forçar l'Estat i sobretot el govern Rajoy a seure a parlar. I se't va fins i tot, hi havia gent que va dir, això no és veritat, això és veritat. Bueno, sí que és veritat, si es repassa aquells dies el que es deia, el que passa que també és cert que això se'n va anar de les mans. Et demano la primera pregunta i la segona reflexió.
La primera era, perdona?
El mandat, si hi ha un mandat de l'1 d'octubre.
Sí, jo crec que hi ha un mandat, una altra cosa, és a dir, és molt clar, hi va haver una expressió, és una realitat que la tenim incorporada en el país, farà 5 anys aquest dissabte, i el que hem de veure és com el que la ciutadania va expressar, una part de la ciutadania del país va expressar en aquelles urnes, acceptant una part del que deia en Xavier Melero, això té continuïtat política.
Però si hi ha un mandat vol dir que no caldria tornar a votar, llavors?
No, el que vol dir és veure com s'acaba portant a la pràctica la possibilitat de que esdevingui una república independent a Catalunya. Aquesta expressió hi és. Òbviament, totes les urnes, tard o d'hora, totes, des d'una perspectiva democràtica, caduquen.
Però no l'ha reconegut ningú, que el referèndum, Jordi. No l'ha reconegut ningú.
D'acord, però vostè m'està dient si hi ha un mandat. Un mandat pot ser un mandat polític, un mandat legal. És evident que no hi ha un mandat legal, però és evident també que hi ha una declaració que es va fer el dia 27 d'octubre i a partir d'aquí es pot actuar, diguéssim, en conseqüència. El que està molt clar és que hem de poder reconstruir una acumulació de forces perquè tinguem capacitat de poder resoldre el conflicte polític, que no el resoldrem només des de les institucions,
l'altra cosa,
i el resoldrem des de la ciutadania.
L'altra cosa que t'he preguntat, algú de l'article.
L'article, bé, jo crec que el que vaig escriure, jo crec sincerament, i crec que això no és... Jo, es va dir que l'article deia coses que jo no havia dit. És evident que l'1 d'octubre es fa pensant en l'independència i volent l'independència, i la lectura que es feia en aquells moments, que és la que es va fer els dies posteriors, era com acumulem el màxim de força, i si tenim possibilitats, diguéssim, per construir. I, evidentment, ningú, crec, que d'aquest país, o majoritàriament de la gent que vam anar a votar, faríem cap viatge si poguéssim avui sobre una taula i acordar un referèndum amb l'estat espanyol d'autodeterminació. El problema és que això sabem que no passarà, i per tant el tema és veure com acumulem el màxim de força, que en aquest camí tinguem la possibilitat d'esdevenir de manera unilateral independents i buscar els reconeixements internacionals, benvinguts seran. Però evidentment l'1 d'octubre tenia claríssimament també aquesta voluntat de situar-nos al món.
Tiara, acabes tu.
Acabo jo amb tres comentaris molt ràpids i dues preguntes molt ràpides. Els tres comentaris ràpids són quan el Jordi Sánchez parla de l'exèrcit, la fiscalia, el rei. En realitat això entronca una mica amb la teoria de la conspiració, però és un subratllat. Sobre el tema dels noms que hem començat sentint a la Marta Rovira, en el documental del Sense Ficció no es diuen noms que puguin comprometre ningú. O sigui, les coses que es diuen allà estan pactades. Vull dir, ho dic per totes les crítiques aquestes, de que, si no, si allà està, diguem-ne, està controlat perquè hi ha un compromís a l'hora d'exposar la informació. Sobre la Marta Rovira també deixa'm dir que avui he sortit de TV3 dient que ella formava part de la direcció política, i em sembla que políticament és un gest important perquè la Marta Rovira està acusada encara de rebel·lió. A part que després hi ha una pugna pel relat, de l'1 d'octubre entre els uns i els altres. Vull dir que aquí jo tampoc no hi entro molt. No ens diràs que l'1 d'octubre era per negociar, com en aquest article, perquè el Francesc Marta ho ha preguntat, però no d'allò, però vull anar a una part una miqueta més entre anecdòtica i important, que són dues coses. Una, és veritat que hi havia uns camions per Europa voltant pels dies aquells de l'1 d'octubre, una pregunta, i la segona és...
Riu Jordi Sánchez.
I la segona...
No, camions, segur que les carreteres europees n'anaven plens.
I la segona és, hi havia alguna cosa preparada per si finalment no es podia votar el dia 1 d'octubre?
Hi havia una cosa preparada, alguns d'aquesta taula recordant algunes converses que vaig tenir amb ells. Hi havia algunes coses preparades, si no es podia votar, sí.
Que era, es pot saber què o no?
Sí, que era claríssimament una ocupació d'espais públics, ciutadans, de protesta cívica, de mobilitzacions permanents a les places i als carrers, i això estava perfectament plantejat, però es va decidir desestimar per qui va prendre la decisió, que tampoc diré qui va ser.
I per tant, estava previst col·lapsar Barcelona, per entendre'ns.
Podria ser aquesta opció, com a senyal, com a senyal de protesta.
Però jo... Digui.
Gràcies. No, i ja està. I sobre els camions, hi havia, efectivament, molts camions que circulaven per Europa, no diria res més.
Va, són les 11:08. Jordi Sánchez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vaig a la publicitat i de seguida acabem aquesta tertúlia. Només deixa'm dir una cosa. No és informació. No és informació. És una opinió que pot transformar-se en informació. Que Pere Aragonès hagi suspès l'agenda i Jordi Puigneró hagi suspès també l'agenda, vol dir que, interpreto, no és informació, tot i que intueixo que s'acabarà transformant en informació, que avui es veuran el president d'Esquerra Republicana i el vicepresident de Junts per Catalunya. 2:02, la publicitat.
RAC 1. Festival de la Velocidad de Barcelona. L'1 i el 2 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. No et perdis les Fanatec GT World Challenge, les carreres de GTs més importants del món. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche... Valentino Rossi tornarà al circuit per primera vegada competint sobre quatre rodes. Vine a gaudir amb la família al circuit. Entrades amb descompte a festivaldelavelocidad.com. Parking gratuït.
T'imagines explorant una casa màgica amb la teva família? Descobreix el nou pack familiar de la Casa Batlló i gaudeix de la millor experiència immersiva de l'any a un preu reduït. Sales immersives, realitat virtual, quadres interactius i tota la màgia de Gaudí. Informa-te'n a casabatlló.cat i viu un dia inoblidable amb els teus.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, ruta de les Braves, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixo a la Fira del Vermut en Sul, del 30 de setembre al 2 d'octubre, al Moll de la Fusta de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com, aforament limitat.
Aquest dijous tens una cita, o més ben dit, tens una supercita, perquè aquest dijous 29 de setembre és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. I t'esperem amb superdescomptes a Desigual, Guess, Nike, Citamurt, Liujo o Adidas. Pren nota, el dijous 29 és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. C32, sortida 50.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El Puntcat Notícies de RAC1.
Ni millennials, ni boomers, tots pertanyem a la mateixa generació. Els que estem aquí i ara per transformar el país. La generació dels que somien i fan. Amb els fons de la Unió Europea, milers d'idees estan passant del paper a la realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes possible el teu somni. Govern d'Espanya.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Moda multiòptiques.
Moda multiòptiques.
Moda multiòptiques! Amb Mo veuràs de luxe a qualsevol distància, perquè ara multiòptiques tens ulleres Mo progressives d'alta tecnologia. Mo, només a multiòptiques.
El que dijo que la energia ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 19 d'octubre un 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Que fàcil que és menjar bé.
Rehabilitar és estalviar.cat.
Rehabilitar ens estalvia energia, no?
I tant, i amb les ajudes del fons Next Generation ara ho podem fer a casa nostra.
A més, el projecte de l'arquitecte o de l'arquitecte tècnic està subvencionat.
I l'administrador de finca s'encarrega de totes les gestions.
Passa-ho als veïns.
Entra a rehabilitaresestalviar.cat i estalvia energia i diners.
Veure el museu que sempre vas voler. Subjectar una copa mentre el sol s'oculta. Gaudir a un parc temàtic. Viure un creuer o escapar d'aquest pont que tant de temps has estat esperant. Relaxa't i reinicia.
Reiniciant. Recupera la teva millor versió reservant des de només 15 euros en viatges al Corte Inglés, el viatge que millor s'adapta a tu. Tindràs fins a un 30% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés i si trobes un preu millor, te l'igualen.
Has d'activar palanques per arribar a final de mes? Tranquil. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros i et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
El perquè de tot plegat.
Fins aquí m'ha arribat. Avui li he dit al Tian que no faci ull de poll, entre altres coses, perquè avui era un protagonisme actiu. De...
M'hauria trepitjat mi l'ull de poll i no ho vull fer públicament.
Bueno, se'ns posa un programa maco demà, també, eh?
Sí, noi.
I un dia maco avui políticament parlant, eh?
Li puc dir una cosa al Melero?
I tant. Vinga, un clàssic. Ja tremolo.
No tremolis, no, però que de la teva dissertació d'abans t'has oblidat una cosa, és a dir, la meitat de la població del referèndum no va ser exclosa. Molts es van autoexcloure. Un referèndum és això, que la gent pugui opinar en quina banda està i la democràcia guanya. I si avui per avui el 52% dels catalans són partidaris de la independència, doncs l'altre 48 s'haurà d'aguantar com ens hem aguantat nosaltres pels segles dels segles, amén. La democràcia és això, guanya el que té més vots i el el que s'intentava el referèndum aquell, per cert, que molta gent partidària del no va anar a votar, jo un dels moments més emocionants va ser com a veure una diputada, exdiputada del Parlament i del Congrés, anar a votar no, però això és la democràcia, no sé a ni veus l'escarafall.
Home, agraeixo moltíssim aquestes hores la lliçó de dret polític i constitucional.
No, 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 jo lliçons a tu poques.
I la definició de democràcia.
Lliçons a tu poques, però
ho acabaré ràpid, no estic d'acord, vull dir, una part important estava exclosa, inclús...
Es va autoexcloure, Javier.
Una part important es va sentir agredida per la manera com es feien les coses.
Agredida?
Una manera de fer-les excloent.
I tu saps quant temps fa nosaltres que ens sentim agredits contínuament, la nostra llengua, la nostra cultura?
Aquest debat un altre dia, no?
No, no, ja, home, però és que ja està bé.
Escolta, dues coses. I mentrestant, a tot això, m'acaben d'informar que l'alcaldable de Junts per Catalunya, Girona, Assumpció Puig, ha renunciat a ser la candidata del partit a les municipals del 2023. Critica que no s'ha sabut consolidar un entorn de treball de confiança i que s'estigui immers en disputes internes. Jo crec que aquí hi ha un nom que pren protagonisme. Doncs ara, com a possible candidata per Girona de Junts per Catalunya, que és el de Gemma Geis.
No, podria ser, sí.
Que és el de Gemma Geis. Sí, i mentrestant...
Però això està passant bé a universitats, no?
Què?
Clar, si es trenca el...
Ja, però... Clar, per ja m'explicaràs ara qui poses, no?
No, això està passant bé, vull dir, que sembla que està tancant. No.
I mentre això també passava, hi ha un senyor amb una manguera, però d'aquestes dels bombers, que és el conseller d'Interior, apagant focs per tot arreu. També el comissari en cap dels Mossos ha enviat una comunicació interna a tots els agents per donar per tancada la crisi arran de la publicació al diari El País de les desavinences a la cúpula judicial entre el cap del cos Josep Maria Estela i el seu número 2, Eduard Sallent. Estela afegeix, seguim treballant plegats, i conclou, gràcies pel vostre compromís i la vostra lleialtat. Bueno, vaig a comprar un violí abans.
Un violí. Qui no es baralla avui...
No toca avui.
Un quart de 12. La vostra lleialtat i fins demà a les 8 en punt, no?
Bon dia i moltes gràcies. D'aquí uns moments parlarem d'una sèrie que la veritat és que tothom en parla molt bé, que es diu Apagón, sobre una apagada global al món de l'electricitat, amb 6 directors de molt renom, dos dels quals avui passaran pel Bona Racunis, Isaki Lacuesta, i l'altre és l'Aissa Campo. Però també hi ha el Rodrigo Sorogoyen, però es veu que està molt bé. D'aquí uns moments el món a RAC1. I demà Jordi Turull. En fi, moltes gràcies a tots. Ara també un petó molt fort a tothom, que vagi bé. Tornem d'aquí uns moments aquí al món a RAC1.
Ah, la cançó! La música!
Melero sí que té llista, recordem, a Spotify. La llista del Javier Melero del món a RAC1.
Avui és molt bo, això.
A veure, va.
Això d'un lloc tan divertit com Catalunya, Itàlia, el Paolo Conte, que està... El Paolo Conte, que deu estar tan content com jo amb el resultat de les eleccions italianes. Va, deu estar... Als seus 85 anys... Crec que li llançarà el piano pel cap a algú. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chibum. Do-do-do-do-do. Chibum, chibum, bum. Do-do-do-do-do.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Vola a Irlanda amb les tarifes baixes de Ryanair directament a Cork, Knock i Shannon. Viu experiències úniques a la costa atlàntica irlandesa, entre paisatges imponents i pobles amb encant. Si vols el millor preu, fes la reserva avui a Ryanair.com. S'apliquen les condicions legals.
Sabies que Carrefour i Carrefour.es t'ajudem a fer la compra? Fins al 13 d'octubre repartim 12 milions d'euros en cupons bescanviables a la propera compra. Et donem un val de 3 euros per cada 12 euros de compra d'articles de la promoció. Vaja, que si compres 24 euros, te n'endús un val de 6. Si en compres 36, un de 9. I així fins a un val màxim de 45. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Del 29 de setembre al 2 d'octubre, Lleida acull la gran cita del món agrari, la Fira de Sant Miquel i Eurofruit. Darrera tecnologia agrària, gran exposició de tractors, maquinària i automoció, productes agroalimentaris de proximitat, primer congrés de bioeconomia de Catalunya i molt més. No t'ho pots perdre. Del 29 de setembre al 2 d'octubre, Fira de Sant Miquel i Eurofruit, a Fira de Lleida.
Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.
Aquest hivern et mereixes un creuer MST amb viatges al Corte Inglés. Descobreix la mescla d'avantguàrdia i tradició navegant pels Emirats Àrabs i Oman amb còmodes vols des del Prat. O gaudeix de les perles del Mediterrani embarcant directament des de Barcelona en règim de tot inclòs des de només 449 euros per persona amb taxes incloses. Només la mar. Només amb MST Cruceros. Consulten les condicions de viatges al Corte Inglés.
Una hora i aquí no apareix ningú. Has esperat més del compte la teva grua aquest estiu? És el moment de canviar. Vine a Bert i tindràs l'assegurança de cotxe amb la millor assistència del mercat, amb la més gran i més ràpida xarxa de grues des de només 180 euros l'any. I a més, ara et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Bert, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Festival de la Velocitat de Barcelona.
L'1 i el 2 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
No et perdis les Fanatec GT World Challenge, les carreres de GTs més importants del món. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche...
Valentino Rossi tornarà al circuit per primera vegada competint sobre quatre rodes. Vine a gaudir amb la família al circuit.
Entrades amb descompte a festivaldelavelocidad.com. Parking gratuït.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 206917 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
Stay Home, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o din en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a Petits Camaleons. leons.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
A la feina m'he trobat atreta per una persona del meu mateix sexe. Llavors era la meva pregunta saber si aquesta relació podria funcionar.
Quan posis la olla, vostè ja sap la resta, no?
11:24. Hola, Polls.
Hola.
Hola, mira, Santa Lucía. Oh. Volen que li traguem profit a les seves assegurances durant el nostre dia a dia, que recordem tots els seus serveis i solucions i que, a més, evidentment, els fem servir. Per exemple, amb l'assegurança de llar, t'ajuden amb el muntatge de mobles, aquells que venen amb unes instruccions que no entens. Però n'hi ha moltes més, hi ha moltes més coses. Consulta tot el que la teva assegurança pot fer per tu a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
11 i 24.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida...
Una gran tempesta solar provoca una apagada general de l'energia en diferents països del món, entre ells Espanya. No hi ha llum, els transports no funcionen i les comunicacions són impossibles. Una situació que, com passa en els moments més complicats, fa treure el millor, però també el pitjor de tots plegats. A grans trets, aquest és l'argument, així, el gros, d'apagón, la sèrie que demà s'estrena a Movistar Plus i que consta de 5 episodis que han dirigit 5 grans noms del cinema espanyol. Dos d'aquests són Isa Campo. Bon dia, Isa.
Bon dia.
I Isaki La Cuesta. Hola, Isaki, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu? I vosaltres, vaja.
Bé, bé, jo perdent una mica la veu, però tot bé. Intentaré compensar-ho amb flow.
Escolta, hola, Pere Solagin Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Alejandra Palés,
bon dia.
Us ha agradat? Tu has vist els dos capítols dels dos nostres interlocutors d'avui, no?
Sí, he hagut de prioritzar i he vist precisament aquests dos episodis.
Sí?
Doncs la veritat és que m'ha agradat perquè estic una miqueta cansat de les sèries postapocalíptiques, etc, que no tenen cap mena d'esperança, i si bé és veritat que l'episodi de Lisa té un punt una miqueta més de crítica social i té un element una miqueta més negatiu, em va sorprendre, per exemple, l'episodi de l'Isaki, perquè té un optimisme, et transmet unes ganes de viure que em va agradar.
Alejandra?
Sí, jo també crec que, clar, en aquest cas, que és una sèrie apocalíptica, crec que és una de les que ara connecten més amb la nostra realitat, perquè el problema que... No, el problema que tindrem o que s'alvira ara és un problema energètic i al final toca un dels molls de l'os del que ens trobarem.
Maite, te estaba buscando. Han llegado ya los suministros.
Acaba de avisarme que ha llegado. ¿Dónde está?
No, he llegit que els guions es van escriure durant la pandèmia. No sé si això va influir a l'hora d'enfocar-la.
Sí, totalment. Vam començar a parlar de la sèrie abans i la nostra idea era això, agafar elements de la societat i tensionar-los fins que algú patés, no? I ens va enganxar a mitja escriptura la pandèmia i, clar, ho va marar tot, realment. Hi ha molts ecos.
De fet,
fins i tot a l'hora de treballar amb els actors va ser molt fàcil connectar amb aquells estats emocionals.
El que dic, de fet, quan la veus recordes moltes imatges de... que tots vam viure durant la pandèmia del coronavirus, que si el col·lapse dels hospitals, que si el confinament, que si la fugida al camp... Sorprèn més per aquesta naturalitat que si s'hagués fet directament des de la ciència-ficció, no?
És que...
La sèrie era aquesta, a partir d'algú molt realista que pogués connectar absolutament amb la nostra vida quotidiana i pujar-lo una mica de nivell, però que sempre estigués en contacte a relat el que vivim.
La veritat
crec
és que
és més potent quan connectem emocionalment amb això, no?
Deia que la veritat és que amb un títol com Apagón molts poden pensar que la sèrie està connectada amb l'actual crisi energètica, que segur que també s'hi pot veure, com diu Alejandra, aquesta connexió, però el punt de partida és un podcast, oi, Isa?
Sí, és un podcast que es diu Apagón, també, és com el punt d'inspiració, i clar, és que la crisi aquesta ens quedava molt lluny, hem viscut tantes catàstrofes entremig que ja no he perdut el compte. Però sí, era... A nosaltres ens ho van explicar i ho vam llegir en codi de ciència-ficció d'entrada. Va ser, ostres, que bé, fem una sèrie de ciència-ficció. I vam començar a documentar i dic, ah, no, si això passarà, el problema és saber quan. I va ser aquesta clau que vam escriure.
Uh-huh. Estem parlant, Isaki, d'una adaptació literal o només una inspiració?
No, el podcast serveix com a inspiració i a partir d'aquí va haver-hi una taula de guionistes en la que vam imaginar com 15 episodis, 15 situacions, com heu explicat molt bé, episodis en els que l'home és un lloc per l'home i episodis que donen lloc per l'esperança, que contrasten els uns amb els altres, no? Uh-huh. Hi ha una dada que em va frapar, que va ser quan ens van passar uns informes de la multinacional de les assegurances, Lloyds. Eren uns informes fets abans de la pandèmia, en els que explicava els pitjors riscos de catàstrofe natural. I posava, 1, una pandèmia mundial provocada per un virus de tipus corona. Vale, aquesta ja l'hem tingut. 2, una tempesta solar que provoqui un apagón mundial. Llavors, quan van veure això i van veure que ja havien calculat quins costos tenia aquesta tempesta solar en empreses, en domicilis, en indústries, i saber que hi ha gent que ja està invertint els seus calés per quan passi això i guanyar-los, és quan van veure que això anava de veritat, que és una sèrie realista.
Són 5 episodis autoconcloents i cadascun està dirigit per un director diferent, parlant de 5 noms molt potents dins el panorama audiovisual: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez i vosaltres dos. Qui fa la carta als Reis?
El Fran Araujo. El Fran Araujo és un dels productors de sèries de ficció de Movistar i coguionista nostre des de fa 3 o 4 pel·lícules. I el Fran havia treballat amb tots i tenia com la fantasia de juntar guionistes i directors que presumptament venien d'estils i gèneres molt diferents per juntar-nos a tots. I ell deia que era com, en la seva fantasia, deia que era com els Monty Python, quan s'ajuntaven i només deixaven passar l'acudit que els agradava a tots. Ell s'imaginava alguna cosa així. I realment la taula de guionistes va funcionar molt d'aquesta manera. Va ser, on es podia imaginar una mena de lluita d'egos, i va ser tot el contrari, un gustàs.
¿Ha vuelto la luz a algún sitio?
No me consta. La ayuda extranjera está llegando ya con normalidad. Ya no queda leche, ¿no?
La mesa centro.
¡Ya no queda leche!
Els 5 capítols es diuen Negación, Emergencia, Confrontación, Supervivencia y Equilibrio. I mostren com afecta aquesta crisi energètica a la ciutat, en un hospital, en una urbanització, a la muntanya i en una masia de camp. La ISA ha dirigit Confrontación. Què hi podrem veure?
Sí, Confrontación és el capítol del mig. Diguem-ne, si veieu els títols, segueixen una mica aquesta teoria de les etapes del dol, no? Per això acaba també amb un capítol més lluminós, com dèieu al principi. La idea era no ensorrar l'espectador, no? També fer una progressió, mostrar diferents escenaris a cada capítol. No estem mai en el mateix món, ni en la mateixa ciutat, ni en la mateixa època. En el meu han passat uns 4 mesos, 5, algú indefinit d'apagón. Hi ha algun element del segon capítol que veiem un metge que apareix en el meu, que ha desertat de l'hospital, i el que veiem bàsicament és una família d'aquestes urbanitzacions típiques als afores de ciutats castellanes, amb pista de pàdel, piscina, molt autosuficients, molt homogènies en quant a edats i classe social, que s'ha organitzat molt bé realment per l'apagón, que no viuen la precarietat de les ciutats, no han pogut fugir al camp, però han convertit la pista de pàdel en galliner i lloc per les vaques, tenen la gespa convertida en hort. És un ecosistema que funciona, és com un oasi enmig de l'horror. Però arriba un moment que comencen a aparèixer uns menors, adolescents, per allà fora, i clar, allò confronta doncs el seu sentit del que és nosaltres que hem de protegir respecte als altres. I la protagonista és un adolescent que està en aquesta etapa de rebel·lia i de sentit de la justícia intacta, i és l'única que posa en qüestió el comportament dels adults.
No funcionan los cajeros, no funcionan los trenes, no funciona nada, ¿no os enteráis?
Nosotros cumplimos nuestra palabra.
I aquí la Cuesta dirigeix el cinquè, per tant és el que tanca la sèrie, que es diu Equilibrio. De què va aquest, Isaki?
Doncs puc explicar que de cop i volta el capítol 1 enllaça amb el capítol 5è i últim, i és una dona, una urbanita, que bueno, intenta marxar a una casa senyorial que pertanyia a la seva família, perquè suposadament al camp hi haurà més mitjans, i a partir d'aquí es troba amb tots els immigrants que treballen allà. Però bueno, això, per no avançar més spoilers, us explico una altra història que em va fer molta gràcia, de quan no teníem ni idea d'aquest món, que va ser que, clar, una tempesta solar, que és la que destrota l'electricitat, es manifesta per les aurores boreals que normalment veiem al nord, no? Si n'hi hagués una més potent, podria arribar fins aquí. I una cosa que jo no tenia ni idea és que les aurores boreals més potents que es van veure a Barcelona i Madrid van ser la Guerra Civil. I a diferència de les del nord, que són verdes, acostar-los a l'Equador serien vermelles, i hi ha articles de l'època que parlen d'aquestes aurores boreals vermelles a Barcelona i Madrid, i tothom imaginant-se que era una arma nova de l'enemic.
Diguem que, vaja, tinc entès que és el capítol, diríem, més lluminós, més optimista.
Sí, perquè és, en certa manera és... ens explica com som nosaltres com a éssers humans quan ens despullem del que comporta viure en societat. Perquè, clar, nosaltres pensem en civilització i pensem en totes les normes que ens permeten conviure, però aquí passa de societat a comunitat, i són unes regles diferents, són uns comportaments diferents, i aquest episodi és una manera com de deixar amb més bon gust de boca, o com a mínim no deixar-te emportar per aquesta pulsió fosca que embolcalla sempre aquestes produccions més apocalíptiques.
Per tant, missatge esperançador en l'espectador. Isaki?
Sí, clar, el capítol anterior, que és el de l'Alberto Rodríguez, és una mena de western, és un western molt potent i molt violent, i llavors aquí de cop i volta la sèrie tenca amb un missatge que crec que és molt del Fran i que també compartim, que és aquesta idea de que, bueno, avui en dia tot ens convida a ser molt individualistes i estar molt tancats a casa, no? I està clar que quan fem dues coses junts surten millor. Que d'alguna forma és una idea d'en Fran com a missatge de la sèrie, però també sobre com fer-la. O sigui, realment el seu somni era fer-la junts amb aquest equip, no? I bé, no sé si la sèrie ha sortit millor, però com a missatge ens agrada. Millor pensar això.
En això, i us ho pregunto als dos, eh? És a dir, la percepció és que aquí s'acaba i que no hi ha possibilitat de segona temporada, o veurem?
Uau, no en tinc ni idea.
Clar, no en ni quant idea. A guions, vam plantejar com 15 episodis possibles i vam decidir 5 que feien com l'arc que ens interessava per aquesta temporada. És veritat que és una sèrie molt i molt ambiciosa en quant a producció. Llavors, no sé, igual és complicat repetir un model.
Sí, ja està, és impossible, no hi ha segona temporada. Té raó la Issa. Se'n van adonar que era un pollastre sobre una sèrie en la que no hi havia cap mena dels elements d'estalvi econòmic que suposa fer una sèrie. No repeteixen decorats, no repeteixen actors, era com fer 5 històries diferents. I és veritat també que la tempesta solar passa a la sèrie d'octubre a març, des de la tardor fins a la primavera, i ja està, i acaba quan... Ui, acaba quan, bueno, ara m'he inventat un final, acaba quan apareixen uns astronautes en una mena de tsunami amb mosqueters, i és un final totalment inesperat que es converteix en un musical.
Va.
Però després això no es pot fer segona temporada.
No, ja. Escolta'm, jo us... m'agradaria que aviat ens poguéssim veure cara a cara per això.
Je suis là dans 5 minutes. Bon, peut-être 8.
C'est vrai que t'aimais pas les gueules.
Tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, que es diu Un any o una noche, que és la pel·lícula que ha dirigit l'Isaki i amb el guió també de la Issa, que és el de l'atemptat a la sala Bataclan de París durant els atacs terroristes de l'any 2015, que arribarà al cinema d'aquí menys d'un mes, d'aquí 3 setmanes, el dia 21 d'octubre. Déu-n'hi-do, Isaki, com va sortir l'oportunitat de posar-te al capdavant d'una història tan bàrbara com aquesta?
Doncs estàvem treballant amb Bambú, amb una sèrie, i el productor de Bambú, el Ramon Campos, havia estat a París la nit dels atemptats. Sabia que jo feia molt de temps que treballava amb una història sobre la fi del terrorisme basc, i per tant havia treballat molt amb víctimes, victimaris, parlava molt d'aquestes coses, i un dia em va proposar fer aquesta pel·lícula. La Bambú està participada per Studio Canal, que és una gran productora francesa, i bueno, quan vam conèixer les persones reals que van estar Bataclan i que ens explicaven les històries que surten a la pel·lícula, és quan vam veure que l'havíem de fer. Sí, és una pel·lícula que tenim moltes ganes d'ensenyar i de compartir ja, i sí que volem venir a veure't i parlar-ne.
Home, i tant. I d'altres coses, perquè, clar, per exemple, surt la sala Bataclan, òbviament, però, esclar, on és la sala Bataclan que heu rodat?
Clar, això va ser de les coses màgiques, que quan vam escollir la sala Apolo de Barcelona, o sigui, l'exterior és el Bataclan real, i l'interior no se'ns va ni acudir pensar mai a repetir un tiroteig dintre de Bataclan. Llavors ho vam fer a la sala Apolo, que era la més semblant per volumetria, i el que no sabíem és que el següent concert de la gira dels Eagles of Death Metal, que és la gira que va quedar interrompuda per l'atemptat, havia de ser a l'Apolo.
Déu-n'hi-do. Escolta, a mi hem llegit, i acabo, perquè si no ja no farà falta que vingueu aquí, us vull parlar amb vosaltres. Hem llegit que el guió es basa principalment en un llibre de Ramon González, que és un espanyol que està establert a París, que es diu Paz, Amor i Death Metal, que és una persona que va sobreviure a l'atac. No sé si heu intentat respectar el seu relat al màxim possible.
Bé, també va ser com un punt de partida. També el bo és que ella havia volcat tota la seva experiència en un llibre, llavors entenia molt bé aquest procés de sintetitzar, condensar i cristal·litzar coses en un altre relat. Que hi ha aspectes que s'hi semblen i hi ha personatges, per exemple, que han desenvolupat de manera diferent, que ens hem anat en un altre lloc. Sí, ho hem fet sempre amb la seva complicitat, s'han llegit el guió, han estat a rodatge, surten a la pel·lícula com una cosa de reivindicació del seu lloc, no? Del dret del gaudi de la música, però bueno, hem tingut llibertat.
Val. I, per cert, que no ho sabia, però aviam, el càsting, com la majoria de pel·lícules que fa l'Isaki, també té un càsting bestial. Al marge de l'argentí, el Nahuel Pérez Vizcayart, i de la francesa Noémie Merlant, hi ha Kim Gutiérrez, Alba Aguilera, Natàlia de Molina, Enric Auqué, i m'he quedat parat que s'estrena com a actor Zetangana.
Sí, senyor. Això fa molta il·lusió. Sí, jo feia temps que tenia ganes de filmar-lo. I quan veia, sobretot el videoclip d'Un Veneno, tenia quasi un impuls físic de filmar-lo. I quan estàvem fent el casting de la germà del Nahuel, va treure un videoclip nou i va ser quan el vam trucar. I és un tio amb un talent sobrat. Vull dir que estava allà amb la Natàlia de Molina, l'Enric Auqué i aquests dos bèsties que són la Noemi i el Nahuel, i estava com a casa. Sí, molt bé.
I de què fa?
És el germà del protagonista.
Per tant, no és ni un cameo, ni un... O sigui, té paper.
És un personatge petit. O sigui, la pel·lícula passa majoritàriament a París, i hi ha un moment que venen a un poble, que hem rodat a Hostalric, i en aquest moment és un petit parèntesi de la parella que intenten fugir de París i es retroben amb els seus amics d'aquí. I és una seqüència curta, però sí que va ser com una mena d'All-Star, de poder comptar amb tots ells amb un... Bueno, són actors que han acceptat fer papers més curts del que farien i és fantàstic perquè estar al nivell d'aquests protagonistes és molt difícil i els hi agraïm moltíssim. La Raquel Ferri també estava en aquella seqüència. Molt, molt espectacular poder rodar-ho.
Un any, una noche, s'estrena el 21 d'octubre, abans esperem de parlar amb l'Isaki i amb l'Isa Campo. Recordeu, prop, que a partir de demà, Apagón a Movistar Plus, amb dos episodis dirigits per l'Isa Campo i per l'Isaki Lacuesta. Isaki, moltes gràcies, de debò, i fins molt aviat.
A tu, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat. 19 minuts.
Abraçades.
Ara que tot puja, no sabeu que feliç que sóc d'haver-me fet de Jazztel. Em donen fibra i mòbil per 39,95, preu definitiu. Sí, sí, preu definitiu. Que no puja, que no es tapa els núvols, que està a la terra com nosaltres. És que tu ets un ocell? Ets un ocell? Oi que no? Vinga, truca al 1510.
Del 30 de setembre al 2 d'octubre, gaudeix de Tirica. El Festival Hivern d'Alcanar es desenvoluparà a l'entorn de l'Ermita del Remei i el Parc Arqueològic de la Moleta del Remei. I es complementarà amb una taverna ibèrica.
Amb xerrades, tallers didàctics, visites guiades i teatralitzades i espectacles que ens permetran reviure la nostra història i entendre com vivien els nostres avantpassats.
Alcanar.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1,
de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som 1. amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Enrique Cerezo siempre dice, los actores, macho, lo importante es la sardina. O sea, piensa que son pocas del circo. Jesús Lin lo dijo, dice, no, el dinero era lo menos importante, yo, lo importante era el guión, me dijo.
Perquè la ràdio és així.
He aconseguido que Ale Botry hable en castellano.
Pràcticament tres quarts d'hora. I Jesús Lin també. Demà, què fas aquí? Bon dia.
Bon dia. Doncs ve a explicar com està aquesta,
aquesta situació. Aviam, el pati d'escola, com està?
Home, pel que sembla, el president de la Generalitat, que hem explicat que ha suspès l'agenda, que l'agenda, la seva confiança, alguns consellers també ho han fet, d'Esquerra Republicana, i que és el Palau de la Generalitat analitzant la situació, un dels escenaris que es planteja és el de trencar amb Junts, el d'expulsar Junts per Catalunya del govern, després del que va passar ahir al Parlament, d'aquesta amenaça de Junts de demanar-li que se sotmeti a una qüestió de confiança. No és que, amb aquesta petició, no és que Junts pugui, de manera unilateral, provocar que caigui el president, però sí que és una manera de dir, i així ho interpreten des de l'entorn del president, que ja no hi ha confiança en aquest govern i que, per tant, el que consideren evident és que és una manera de retirar la confiança al govern. I per tant,
hi ha una cosa que evidentment aquí pesa també, que és el fet, no oblidem, que és que Esquerra Republicana té 33 diputats al Parlament i Junts per Catalunya en té 32. Si sí. No oblidem que això, és a dir, i que qui va guanyar les eleccions és el PSC. Amb la qual cosa ara, si això passés, l'escenari és clarament... Aquí primer s'havien d'aprovar uns pressupostos abans de final d'any. Comencem per aquí, eh?
Sí.
Es poden aprovar amb el PSC, evidentment, i amb els comuns, evidentment. I llavors sí que podria haver-hi un nou tripartit.
Tot i que aquests pressupostos que els està preparant és un conseller de Junts.
Correcte, que diríem que és dels que està en contra de que es trenqui el govern.
Que avui mateix ha fet unes declaracions en una visita que fa a la Vall de Bianya, sí. Dient el govern ha de governar. Sí, sí, per tant, l'escenari seria complex, eh? En cas de l'expulsió, Esquerra continuaria al govern, seria un gest d'autoritat del president, i veuríem amb quines majories, amb quina situació precària el Parlament podria tirar endavant les iniciatives que es proposessin.
Ho ha dit Napoleó, que del sublim al ridícul hi ha un pas. Doncs del 2017 al 2022 és això. El sublim, gairebé a l'1 d'octubre, del 2017 al 2022 passarem del sublim al ridícul. Espantós per part de tothom. Si convoca eleccions, que no passarà, el president Aragonès, és bastant probable que les urnes en aquest cas donin un resultat molt diferent que el del 2017. I això també ho s'ho han de pensar tots, i si és possible, en nom de la ciutadania global, jo crec que, i no tinc ningú per parlar en nom de la ciutadania, però bueno, jo crec que aquesta sensació de vergonya aliena comença a apoderar-se de la gent, bàsicament dels independentistes. En tot cas, veurem què és el que passa. Això és un pols, ara. Ara és un pols.
Són gestos, sí. Són gestos
de força. Tot és política de gestos de força, efectivament. No sé si Junts, amb el que va fer ahir, es pensava que la sortida, que el que fa Aragonès seria... o sigui, ahir Albert Batet fa un escac pensant que aquí s'acabaria.
Avui sembla que aquesta peça l'està retirant perquè les declaracions van més aviat en la línia de desinflar, no? De dir no estem demanant res urgent, no és una qüestió que es faci imminent, no? Aquesta qüestió de confiança, però sí que se l'ha pres d'aquesta manera el president, que pot acabar desencadenant una decisió contundent.
Demà Jordi Turull, aquí al món a RAC1, que serà interessant demà el que pugui dir vaja, la persona que mana en aquests moments el secretari general de Junts per Catalunya. Bueno, d'aquí un quart d'hora més, eh?
Molt bé.
D'aquí un quart d'hora més. Sí, no, sí, sí. Bueno, escolta'm una cosa. Aviam, sobre les sèries.
Ara passem a sèries. Necessitem desconnectar de la realitat catalana.
És una bona sèrie.
Ah, espera, que tinc algú més. L'Arnau. Tinc l'Arnau Mañé, perdó. Tinc l'Arnau Mañé, que hi ha acabat la seva declaració en català, a Eulàlia Reguant. Arnau.
Sí, vist per sentència aquest judici, a l'espera de la decisió del Suprem, ho deies, ha declarat en català amb una intèrpret al costat. La diputada de la CUP, que ha insistit, ara ho escoltarem, en respondre a Vox, hauria estat anar contra els seus principis.
¿Por qué motivo no quería contestar a esas preguntas?
Perquè assumir la presència d'aquells qui neguen drets fonamentals en un judici era acceptar o obrir la porta a que no hi hagués justícia, perquè aquells que no defensen o no volen garantir drets fonamentals, en el fons és impossible que imparteixin justícia.
El fiscal, però, argumenta que respondre com a testimoni no implica un perjudici moral. Per tant, veurem quina és la sanció o la pena del Suprem i que Reguant podria enfrontar-se a una inhabilitació política i una multa de presó de 4 mesos.
Va. Gràcies, Arnau Bañé.
Fins ara.
Tira. Nieto. Hi ha una sèrie que es diu Dahmer. Vull dir bé?
Sí.
Dahmer, que és la història d'un assassí en sèrie que s'ha convertit, sorprenentment, a l'estrena més vista de Netflix des de l'última temporada de Stranger Things. A tu et sorprèn?
Doncs em sorprèn. Per un costat, no, perquè l'audiència adora els crims truculents. Ah, ja. I per l'altra banda sí que m'ha sorprès perquè és una sèrie que Netflix no va promocionar de cap manera, o sigui, no l'havia posat ni en el calendari. 5 dies abans de l'estrena va llançar un tràiler, no va fer ni preestrena, ni va haver-hi entrevistes, ni es van facilitar episodis en els mitjans. Es donava per fet que era que la volien enterrar, i és que s'ha vist un total de 196 milions d'hores en els primers 5 dies. O sigui, és una bestialitat que només està a l'abast de sèries com Stranger Things o els Bridgerton.
Però val la pena, Alejandra, o no?
A veure, és el que diu el Pere, ens fascinen les històries d'assassinats i si sí. Són true crime real, com és aquest cas, perquè aquesta sèrie es basa en un cas real, que és el carnisser de Milwaukee, encara més, no?
Ui,
és que és terrible, o sigui, jo vaig llegir la pàgina Wikipedia abans de mirar la sèrie.
Si veieu la sèrie us fareu vegetarians de cop? Sí. Jo crec que sí, o sigui, se't passen les ganes de menjar carn mai més, perquè aquest senyor, a banda de ser assassí en sèrie, era caníbal.
Necrofílic, ho tenia tot.
I ho tenia tot. A mi la veritat és que, tenint en compte que qui hi havia darrere de la sèrie era Ryan Murphy, jo anava amb molta prevenció, perquè últimament Ryan Murphy ens fa unes coses que són bastant xurros, i crec que en aquest cas doncs encara salvem els mobles.
S'ha de reconèixer que els primers 36 minuts de la sèrie són una experiència immersiva, a mi em sembla, perquè es veu a Jeffrey Dahmer sortint a la caça a principis dels 90, i és, et genera com molta aprensió i malestar perquè sabem què va fer aquest home. Més enllà d'això, jo crec que és una sèrie, com tu dius, que salva els mobles, però hi ha moments en què intenta vestir la sèrie de crítica als mitjans, de reivindicació de les víctimes, però en realitat està escrita des del morbo. I això, cadascú que triï, si vol mirar-ho o no, tenint en compte que, a més, els familiars de les víctimes s'han queixat molt de com s'havia dut el projecte.
S'han queixat, però crec que trauran una certa recompensa en el sentit que em sembla que l'alcalde de la ciutat s'està plantejant fer un monument de record a les víctimes que fins ara no s'havia fet i donar-los doncs certa importància a aquestes persones que van morir a mans de Dahmer. Jo també destacaria a mi Evan Peters, que és l'actor que interpreta Dahmer, normalment m'agrada i crec que aquí està bastant bé.
Sí, i reivindiquem a la Nissi Nash, que és la veïna, sí, que la sèrie es queixa de la pudor que sent del pis del costat, sense saber, evidentment, que allà hi ha bidons amb trossos de cadàver. El primer episodi et deixarà enganxat a la butaca. Això està garantit.
Quan acabi els 253 capítols d'altres sèries que tinc pendents, em poso Dahmer. Hi ha una altra sèrie sobre assassinats. Mira, la veritat, avui s'estrena això.
Las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte.
No dic que no estigui malament, és que el nom es diu La novia gitana. I s'estrena Antena 3. Antena 3 està tenint amb les sèries molt bona audiència. Molt bona audiència.
Sobretot si són turques.
Sí.
Sí.
Però en aquest cas ens trobem amb l'adaptació de la novel·la de Carmen Mola, que recordem que Carmen Mola en realitat són tres homes, Jorge Díaz, Antonio Mercero i Agustín Martínez, i en aquest cas Jorge Díaz i Antonio Mercero, que tenen un passat com a guionistes, són ells mateixos qui adapten l'obra. Apareix una dona morta vestida de núvia i resulta que no només s'anava a casar, sinó que 6 anys abans, la seva germana, abans de casar-se, també se la van trobar assassinada vestida de núvia. Et recordo una miqueta el thriller dels 90 amb una pàtina espanyola i la veritat és que té una manera d'enfocar-se sobre els actors que la protagonista és la Nerea Barros, que és l'actriu ideal per fer de detectiu, que jo crec que els espectadors val la pena que hi facin un cop d'ull.
Avui ja parlava de Blond del Toni Vall i del paper de l'Anna de Armes, que he vist unes imatges de l'Anna de Armes a través de les xarxes, unes imatges de l'Anna de Armes, que dic, bueno, però és la Marilyn.
Sempre està ideal l'Anna de Armes.
Però, està, però és igual que la Marilyn. O sigui, és la cara, tot és igual, que o sigui, és bestial. Però permeteu-me que parli d'una cosa que ha passat en aquesta sèrie. Que és la Casa del Dragón.
Ah, sí.
Hi ha hagut un canvi d'actriu.
Sí, això ja ho sabíem, eh?
Però què ha passat?
No, és simplement que a la primera temporada hi ha diversos salts temporals. En, del 5è al 6è hi ha hagut un salt temporal que em fa que són 10 anys. I llavors, no, són 10 anys, 6,
sí,
10
anys, 10 anys, 10 anys, una dècada.
I llavors han de canviar les actrius que feien de les dues protagonistes, que han d'adolescents, a les que faran d'adultes, no? I jo estic bastant contenta amb el canvi, perquè una de les actrius, l'actriu que fa d'Alison és l'Olivia Cook, que a mi m'agrada molt, que l'hem vist a Small Horses.
Sí, l'hem vist a Slow Horses.
Slow Horses, perdó. I a mi m'ha agradat. Crec que encara ens falta acostumar-nos una mica amb elles, eh? Perquè el primer capítol hi havia coses que semblava de sobte que fossin personatges totalment diferents dels que havíem vist fins ara.
I és una jugada arriscada, perquè a més la promoció es va basar totalment en que Emma Darcy i Olivia Cook serien els personatges principals, i quan miraves la sèrie deies, en els primers 5 episodis no apareixen. A canviar de repartiment a meitat de la primera temporada era un moviment arriscat. Elles s'adapten a la perfecció, però jo hi ha una part que no em trec del cap i que consti que no hauria d'analitzar el que veig i no imaginar-me què hauria de veure, però trobo una miqueta a faltar que no s'hagués fet un muntatge paral·lel durant aquesta primera temporada, veient passat i present. Crec que hagués donat molt més joc, perquè aquesta sèrie narrativament li falta una miqueta d'embranzida.
5 minuts i les 12. Hola, Bertolí.
Hola.
Estan parlant, no veig, perquè estàs aquí...
Sí, està bé. Sempre està bé que
et faci
una mica de
sinopsi.
Està molt bé. No era la de Blond, no, aquesta
no,
última?
No, és una sèrie, Blond és una pel·lícula.
És una pel·lícula? Però és una pel·lícula?
És pel·lícula, sí, o sigui, és pel·lícula,
no
pel·lícula.
No puc veure, com es diu allò que tinc, Netflix?
Justament és on la pots veure.
Ah, és una... D'acord, d'acord.
És que Netflix estrena pel·lícules.
Vale.
Netflix
què estrena pel·lícules, aquí, ara.
Torno a estar aquí.
Home, que alegria!
Perquè és que Santa Lucía...
És que Santa Lucía és molt important,
eh? Volen que li traguem profit a les seves assegurances durant el nostre dia a dia. Que recordem tots els seus serveis i solucions.
Tots.
I, a més, que els fem servir. Per exemple, amb l'assegurança de llar, recorren les teves multes de trànsit.
Oh.
O presenten reclamacions de tot tipus. Però hi ha moltes coses més.
Què
així
més?
Que heu de consultar tot el que la teva assegurança pot fer per tu a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Vull preguntar una cosa, i per això, mira, aprofitant que sí, hi ha l'Alejandra i el Pere, segur que... Em vols explicar? Perquè avui he vingut al Saumell aquí amb una informació i està tot sí, tota la parròquia esvalutada. Què passa amb Tamara Falcó?
Home, és que, per favor...
És que és el gran tema. És el gran tema.
Per favor.
Ella sabia... Van anunciar
Tamara
el seu
Falcó
compromís.
Tamara Falcó és la filla de l'Isabel
Preisler. Sí,
correcte. I de, interpreto que del Carlos Falcó...
Sí.
Correcte.
Vale, molt bé.
Actual marquesa de Grignon.
Ah, exacte. Mm.
I que va fer el reality fa 3 dies a Netflix.
Exacte.
Diem que tenia una vida ideal.
Que jo l'he vist, que ho sapigueu.
L'únic que has vist...
Que es diu la marquesa, com tu.
La marquesa. Sí, tota la vida he volgut ser marquesa, per què negar-ho? No, que ells havien anunciat el seu compromís...
I
l'Íñigo Nieva.
Exacte.
Qui és aquest nom, aquest home? Doncs
pues és un motiu que a mi sempre m'havia fet molt...
Ell diu que és empresari, bueno, dissenyador de cotxes.
Sí, correcte.
Ui.
És un noi que ja sabíem que faria mal.
Apreta a córrer.
Sí, és un noi que jo... És a dir, a mi sempre m'havia fet angúnia, val? El que passa és que no ho havia expressat. El que passa, físicament, ja tot ell, la seva mirada... I tenia fama de fiestero, de ser el típic que està tot el dia de festes. Sempre li deien que si havia anat amb altres noies estan amb la Tamara Falcó, cosa que ell negava... I ara ha sortit publicat, després de que fessin, de que anunciessin el seu compromís matrimonial, el dia següent...
O sigui,
però és que el dia després...
Que no ho estic explicant bé.
Sí. És que m'emociona, aquest tio.
Ah, d'acord.
Digues.
No, ells van anunciar que es casaven
sí,
el dijous, que a més ella va anar a l'Hormiguero, va explicar com havia sigut la...
Amb un anillaco de 14.000 euros,
Perdó, un anillaco lletjíssim.
Sí, molt lleig, és veritat.
Molt lleig.
Semblava un moclang.
I llavors, 48 hores després, surt el vídeo de ell al festival aquest d'Estats Units del Burning Man li ens amb una tia que
sí,
jo no, o sigui, no hi havia dubte.
No
que...
hi havia dubte que era un morreig que els haguessin hagut... És a dir, feia ventós allò, eh? Vull dir, no era allò de dir és que és,
bueno, ja,
és, que és un pic o no sé què. No, allò podies imaginar-te perfectament que després...
Era un vídeo o una foto?
Vídeo.
I llavors, clar, ella, que és ella és d'ordre i de religió i en nom de Déu...
I de compromís, jo et diria, més que de tot això. És a dir, ella és de confiar en la persona i que aquesta persona, pues, de sobte te n'enteris, que és molt probable que li hagin llepat...
Tu faries el mateix.
Que li hagin llepat el carquinyoli, doncs, evidentment, no et fa cap gràcia.
Bueno, llepat el carquinyoli? Però surt el vídeo que es li llepa el carquinyoli?
Bueno, és a dir, és un morreig que podria portar després...
Ah!
Sí, penso jo, però aquí hi ha la imaginació de cadascú, eh? No...
Llepar-li el carquinyoli, no vull dir que no havia sentit mai això.
Bueno, estem en un horari protegit, què voleu que digui?
Ja.
M'entens? Total, que ella ha sortit i ha dit... És a dir, jo estic molt a favor de que la gent es llepi. Vull dir, no
m'escoltaria. No, però no cal encara que...
Però vull dir, si tens un compromís i l'altre et demana fidelitat, doncs, home, has de correspondre.
Però a més, és que ell va sortir dient, no, aquest vídeo és del 2019.
Exacte.
I al cap de... No sé, és que migdia va haver de fer un comunicat dient, vale, sí, és veritat, és de fa 3 setmanes.
El tema que sonava es veu que era...
Perdó, una pregunta, i ja s'ha acabat, doncs?
Clar que s'ha acabat, perquè a més ella és molt llesta i ahir tenia un acte públic d'una marca de la qual ella és ambaixadora i ella ha de facturar, perquè una altra cosa no, però ella factura tot el que faci falta i van allà i va fer les seves primeres declaracions. És que és l'hereva de sa mare.
Perdona, ell hi haurà un taló ara, no? Ara hi haurà un Sálvame o alguna cosa d'aquestes?
Bueno, Sálvame ha sigut crucial perquè ta mare i Íñigo trenquessin, perquè ells porten mesos dient que l'està enganyant.
Li han fet un favor al final. Però és que aquest noi sortís amb ell agafada de la mà dient que era un vídeo del 2019 i dient que era mentida. És a dir, té la mentida ficada dintre, aquest tio.
Vull dir, i ahir ta mare va entrar a Sálvame i els hi va donar les gràcies.
Bueno, però no ens hem de preocupar, perquè ella va dir confío en Dios y sé que todo esto ha pasado por algo.
Exacte. Mira, això val també pel que ha passat avui al Parlament de Catalunya i a les relacions entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Com és la frase? Perdona, per tornar a repetir. Val per...
Confío en Dios.
Exacte.
Y sé que...